Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Sara Riera. El govern espanyol tira pel dret i tramita per la via d'urgència el decret antiapagades que va tombar el Congrés la setmana passada. Entre altres mesures, aquesta norma preveu reforçar la supervisió del sistema elèctric i augmentar la capacitat d'emmagatzemar energia renovable. Anem a Madrid, Denis Sáenz de Aja, bon dia.
Bon dia. Amb el procediment d'urgència, el Ministeri per a la Transició Ecològica escurça terminis i recupera algunes de les mesures que va rebutjar el Congrés, com les que ha explicat a Ràdio Nacional d'Espanya el secretari d'Estat d'Energia, Joan Goroizart.
Està molt dirigido al cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los agentes del sector eléctrico, pero también incorpora medidas muy importantes, por ejemplo, de almacenamiento energético. Hemos hecho un foco muy especial sobre el almacenamiento en instalaciones de energía renovable existentes, es decir, aprovechando espacios que llamamos antropizados, que ya están ocupados por instalaciones.
El nou decret que s'ha publicat avui no haurà de tornar al Congrés i s'aprovarà en Consell de Ministres un cop acabat el termini d'al·legacions a mitjans d'agost. Dani Sáenz, deja Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Marta Prat.
L'Euríbor, el principal indicador per revisar les hipoteques, s'ha mantingut estable el juliol, per tercer mes consecutiu, amb una mitjana del 2,08%. Però està per sota de fa un any i lleugerament més baix que fa 6 mesos. Així que els que hagin de revisar la hipoteca amb l'Euríbor de juliol notaran una disminució en la quota d'uns 120 euros al mes si l'actualització és anual i d'uns 40 si és semestral. Segons el cap de serveis d'estudis del BBVA, Miquel Cardoso, l'Euríbor es mantindrà en aquest nivell els pròxims mesos i és el més baix en 3 anys i això anima la compra d'habitatges.
Estamos previendo que el Euribor 12 meses pues más o menos se mantenga alrededor de los actuales niveles, 2,1, el 1,8. Ese atractivo en el coste de financiación está haciendo que el crecimiento de las hipotecas, del crédito hipotecario, esté siendo relativamente importante, alrededor del 30% en las nuevas operaciones.
L'economia catalana ha tingut un impuls al segon trimestre, ha crescut un 0,6% respecte de l'anterior, al doble de l'increment dels primers 3 mesos de l'any. Ara bé, en termes interanuals, en relació amb el segon trimestre de l'any passat, el creixement s'ha alentit. L'activitat econòmica ha augmentat un 2,8% i és la taxa més baixa des del tercer trimestre del 2023. Són dades provisionals que ha fet públiques l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT.
La vaga del Poder Judicial dels tres primers dies de juliol la van seguir un jutge i 28 fiscals, segons dades que ha facilitat avui el Consell General del Poder Judicial, a partir de la gestió de les nòmines. L'impacte de la vaga suposa el seguiment del 0,01% entre els jutges i el 0,8% entre els fiscals. Recordem que les associacions judicials i fiscals que donaven suport a la protesta, la majoria tret de les formacions progressistes, van arribar a xifrar l'èxit de la vaga en un 70%. Els convocants protestaven per la reforma de l'accés a la carrera judicial i contra la reforma de l'Estatut del Ministeri Fiscal.
El veí de Mataró, investigat per haver incitat a l'odi contra els marroquins a Torre Pacheco, a Múrcia, demana ara a l'Audiència de Barcelona que el deixi en llibertat, segons han indicat fonts judicials a Catalunya Ràdio. Porta 2 setmanes a la presó després que la jutja de guàrdia considerés que hi havia risc de fugida i de reiteració del delicte. La seva defensa ha al·legat en aquest recurs que l'investigat va confessar els fets i que es va mostrar penedit i va negar també que el Deport d'Emnau, el moviment d'inspiració supremacista, sigui un grup criminal organitzat. Afirma que només en forma part ell. També sosté que és una persona jove amb feina i que actualment treballava de vigilant de seguretat privada en una empresa. Va reconèixer que a través de Telegram havia promogut caceres de marroquins en un rampell després de veure com tres nois magrebins van apallissar un avi en aquesta localitat de Múrcia. Els esports amb en Marcos García.
El Barça juga avui el segon partit de la gira asiàtica, és el primer en terres coreanes, a partir de la 1 del migdia contra el Seúl. Aquest partit es podrà seguir de franc al canal de YouTube del Futbol Club Barcelona. Després de deixar pràcticament tancada la renovació de Jules Koundé, el Barça treballa per enllestir les renovacions d'Eric García i Frenkie de Jong. En el cas d'Eric, la negociació està encarrilada i pel que fa al neerlandès, el club està pendent que de Jong canviï de representant, tingui un interlocutor i així la pugui enllestir. D'aquí a mitja hora, el Girona presenta Hugo Rincón, nou lateral dret cedit per l'Atlètic Club. L'equip gironí també ha fet oficial el fitxatge del francès Thomas Lemar, cedit per l'Atlètic de Madrid. Ahir en partit de pretemporada, Girona 1-0. També ahir, Wolfsburg 0-1. També partit de pretemporada a l'Espanyol, anuncia que obre una nova acadèmia a la ciutat de Jinan, a la Xina, per reforçar, diuen, la seva presència al mercat xinès. I al Mundial de Natació de Singapur, el tarragoní Carles Coll, classificat per a les semis dels 200 metres braça, en canvi, la lleidatana Emma Carrasco, fora de les semis dels 200 braça.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Torna la batalla més disputada de l'any. Casa teva contra la calor. A Bauhaus tenim la millor defensa per la teva llar. Aires condicionats, ventiladors, climatitzadors... Aprofita-ho i surti guanyant. Aquest estiu juga amb avantatge i avança't a la calor. Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
Frescos, molt, molt frescos, a preus baixos, amunt!
No, a baix!
A preus baixos!
Estalvia amb la síndria ratllada.
A 0,65 el quilo, un 23% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
En Tito té moltes ganes d'anar d'excursió, però no a qualsevol lloc.
Quina aventura!
Prepara't per explorar el cor d'Àfrica i acompanya'n a descobrir animals increïbles.
Oh, que passió!
Tito, excursió a la sabana. Disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Només els més ràpids tenen aquestes ofertes al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les marques AEG, LG, Dyson i Rumba. I televisor Samsung OLED de 65 polzades de 3.399 euros a 2.399. Són les ofertes límit. Del 31 de juliol al 3 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Estimats clients i clientes de la Fonda, aquest estiu tenim novetat. I és que a la Fonda
obrim la terrassa.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Amb la mateixa cuina catalana de sempre, amb bons productes, sempre del territori, i amb un pensament de sal i unes gotetes de vinagre.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
De dilluns a divendres, des de la 1 fins a les 2 del migdia. Esteu tots convidats a venir.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Aquest estiu, a Catalunya Ràdio, Nits de Ficció.
Avui, 39+1, de Sílvia Soler.
Home, es pot ser una superwoman i tenir cel·lulitis i la vista cansada. Home, per favor.
Una sèrie sobre un grup de dones que s'enfronten a la crisi dels 40.
Hola, mare.
Que em podries acompanyar al metge demà?
Què tens? Que trobes malament?
Jo sempre em trobo malament.
Fer de mare és pesat, però fer de filla...
Amb les veus d'Àgata Roca, Laura Conejero, Núria Osta i Dolors Martínez.
Hola, com va tot?
Bueno, podria anar millor.
Calla, què et passa?
Vilma, sisplau, obre la porta!
Nits de Ficció. Cada dia a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Adéu, Maria.
Adéu, papa. Catalunya
Ràdio. 11 i 9 minuts, Mariona Cubells, bon dia, com estàs?
Bon dia, Frederic.
Què tal? Bé. Has sentit abans que hem parlat del reggaeton?
Sí, sí. Estava escoltant-te i mossegant-me la llengua.
He estat però... a punt de dir si està connectada la Mariola Ketri.
Estava. El que passa és que me falten... clar, escoltava a l'escriptor i...
A l'Oriol.
És evident, clar, és evident que a mi em falten arguments, arguments sòlids i arguments, diguem, que puguen realment posar en context tot això. És a dir, la meva opinió igual és massa naïf.
Ja. Yeah.
Però no em pareix comparable en absolut aquestes lletres, perquè és de veres que jo això ho he parlat moltíssim amb els meus amb amics, músics sí. I demés. Sí, és de veres que el pop ha tingut moltíssimes lletres que podríem ara analitzar i demés.
Moltes,
Però la posada en escena,
sí, això
lo
sí.
que hi ha darrere... Sí. No, és que això és molt important. Lo que hi ha darrere del missatge...
Sí.
mira, ara avui parlarem també d'això, perquè m'ha recordat un dels temes que jo volia proposar-te avui.
Bueno, ja anem fent, no?
Sí, sí.
Vols dir que mantinguem l'ordre? Que
sí,
dient,
per favor, mantinguem l'ordre. Sí.
Doncs va, comencem parlant del que hem explicat a primera hora, que té a veure amb Netflix. Què és aquesta història que ja havien dit que farien, no, Mariola? De dir, a veure, pla bàsic aquest que hi havia fins ara s'ha acabat. El pla estàndard es deia, no? El pla bàsic, bueno, no ho sé.
Pla bàsic.
I llavors, o una de dos, o passeu a pagar menys del que pagàveu fins ara, però llavors us en passeu anuncis, o pagueu...
El pla bàsic ara, per a que la gent ho entenga,
sí,
que suposa que és molt... Bona part de la gent serà el que té... costava 10 euros al mes.
10.
Tu tenies ahí un pla i ja està, i sí, posaves Netflix i ja està. Val. Ara tu has de triar entre el pla estàndard, que costa...
7 euros, em diuen.
7 euros, sí, val? Però...
Té anuncis.
Ah. Que això és una de les coses que les plataformes... Jo he parlat molt amb executius de les plataformes per fer-los veure que... ells no poden estar en el mercat i jugar les mateixes regles que tots, per exemple, en qüestió de les audiències, i no donar-nos dades.
Clar.
Llavors, ells sempre deien, no, però és que nosaltres no juguem en la mateixa lliga. Per exemple, nosaltres no tenim publicitat.
Sí.
S'ha acabat, això.
S'ha acabat.
Llavors, això què significa? Tu tens anuncis, t'hauràs d'ajustar a lo que s'ajusten totes les cadenes generalistes, però no ja només per als espectadors, que també, no? Jo suposo que els anunciants ara voldran dades concretes i ja no li valdran les dades que...
Això està bé, això està molt bé.
Clar, ja no li valdran les dades estes de... No, som... Esta sèrie ha sigut top, ja, clar, però top 1, i què vol dir això?
I si s'ha vist sencera, si s'ha... No? Si...
Exactament, llavors...
Perquè tu que en saps, Prime, que ja ho té, això dels anuncis,
sí,
que és una
Prime
mica
ja
rotllo...
Prime ja... El que passa és que Prime juga realment en una altra lliga, perquè la gent que té Prime, que tenim Prime, tenim
poquets.
Amazon, saps? Yeah, no, yeah. És el rotllo este, tu estàs en Amazon i quasi està en el mateix paquet. És molt més barat i hi ha publicitat i te la menges sense cap tipus de problema. Si a mi no em pareix mal que sé, però el que no pot ser és cada vegada les plataformes fan coses que es pareix per apropar-se més i per acostar-se més a la tele generalista. Un altre exemple. Ara ja han decidit quasi totes, fins i tot Netflix està fent aquest experiment, posar també la història aquesta d'un capítol setmanal.
Sí.
Val? Que saps que això és... Això és bàsic en la tele generalista, que ho fan per fidelitzar...
Clar.
Ells han decidit que també, ara ja també ho fa... Bueno, ho fa Movistar, ho fa HBO, ho fan tots. Llavors, tu t'estàs acostant a la tele generalista, vols que els mitjans te tinguem en compte a l'hora de donar a conèixer les teues propostes, però no estàs disposat a donar-nos les dades que sí que tenim.
Clar.
És que és un agravi comparatiu impressionant. Llavors, Netflix, estimats, volem això? Perfecte.
Yeah.
Tu tens una alternativa també sense anuncis, que serà més cara, evidentment, pots tindre-la si vols, però jo el que vull que és que em dones les dades del diferit i del directe. Vull les dades, perquè a més, Frederic, no em crec que a aquestes altures, perquè dic, no, és que és molt complicat. No, perdona, molt complicat és arribar, fer-me llançar el coet este que vareu enviar a no sé on, a xorrades, vale? A veure si teníem aigua en Marte. Això és complicat.
Sí.
Amb la tecnologia que ara mateix tenim, és complicat que tu em digues quanta gent ha vist el dia de l'estrena tal sèrie. Vinga, va, això no se'n creu ningú.
I és que el que trobo més fascinant de tot això és una mica el que has dit. És a dir, tenim el boom de l'streaming amb una varietat de tria impressionant, allò és tot d'una. Els hi comencen a afluixar els números i llavors anem prenent mesures que es van acostant cada cop més a la tele tradicional. És a dir, amb streaming, el que dius tu, anuncis, episodis setmana per setmana i més...
Més coses.
Sí, vull dir,
programes que són...
Programes en directe...
Programes en directe, gales, OT, realities...
Partits de futbol...
Estàs apostant per aquesta manera audiovisual. A mi m'encanta la innovació, tot el que tu vulguis. Dóna'm les dades.
Clar.
No, i a més és que jo em canse de dir-ho i cada vegada que parle d'una sèrie, d'una plataforma, que passa el temps i que no t'han dit res, jo sempre dic, bueno, no sé si ha anat bé.
Clar.
És que això és molt important, és a dir, no, tu... A més, és injust per a la... Això es queixen molt, amb tota la raó, les cadenes generalistes i les cadenes autonòmiques. És normal, és a dir, tu, al dia següent d'una sèrie que s'ha estrenat en TV3 o en Televisió Espanyola, tens la dada d'audiència, i és més, poses el focus ahí i pots fer un titular a quatre columnes que dius fracàs de la sèrie estrenada per tant, això és molt habitual. Sí. Li has donat el mateix espai, tu i jo podem estar parlant així avui d'una sèrie, li hem donat el mateix espai a una sèrie Movistar que a una sèrie de TV3. Ah. Una vegada estrenada, jo puc comentar amb tu en la ràdio que la sèrie de TV3 no ha funcionat, però ja no puc dir res més de la sèrie que hem venut com a, bueno, com a la sèrie de l'any.
Sí. Jo el que trobo interessant és això, és a dir, aquest canvi, que des del meu punt de vista em sembla que jo hem parlat amb tu alguna vegada, jo crec que el següent canvi majúscul serà si algun dia Netflix arriba a un acord amb la Lliga Professional de Futbol per passar els partits de primera divisió. Perquè si arriba això, llavors sí que salta tot pels aires, jo crec.
I tant. El que passa és que jo, primer, no crec que estiga en el seu... en les seues pretensions. No crec que siga el públic de Netflix.
No, el que passa és que, perdó que talli, tu ho saps molt bé, és a dir, fa un any Netflix era contrària a fer coses en directe, però ara
sí,
diuen...
Sí.
Bueno,
ara
si faig coses en directe, aquí sí que s'han de tragar els anuncis, sí o sí.
Hombre, clar. No, és un... Però és que, clar, ja estan tots, és a dir, cada... Saps què passa? Que tu ja... Ells ho fan, que això són molt llestos, portem 10 anys de plataformes, només, que sembla que portem molt més, però només portem 10 anys de plataformes consolidades. Va començar Netflix, bueno, Filmin un poquet abans, però vamos, Netflix ja fa 10 anys i després van arribar totes les demés, no? Movistar Plus, però, vale. Llavors, tu ja has creat un hàbit i ells... per això es permeten ara dir, vale, pues ara te la voy a meter doblada.
Tal qual.
Tal qual.
A mi em farà ser recordar sempre que Netflix comença com un servei de lloguer a Estats Units, de lloguer de DVDs.
Un videoclub.
I aquí estan, el gegant de la indústria.
El gegant. També t'he dit que, clar, és molt difícil mantindre... Fan això perquè necessiten pasta.
Clar.
Ja t'ho dic, això.
Però ells són els únics que els hi va realment bé, no, Netflix?
Bueno, no te penses, no? Els hi va realment bé en el sentit este de que tenen molts subscriptors i que hi ha un 40% de la gent que té plataformes i un 60% de gent que té plataformes, el 40% té Netflix.
Imagina't.
Però, tu saps quantes sèries diries que ha estrenat Netflix en guany?
No ho sé, però...
Portem 7 mesos,
sí,
va?
Sí, 7 mesos.
Vale, digues una xifra.
Ara tiraré cap amunt. 70?
No. 112.
112, imagina. 112 sèries, que han estrenat.
112 és que, clar... sèries. Oblida't de les pel·lis. Només he comptabilitzat les sèries. He fet
és una bogeria.
Claro, 112 sèries, tu, això és que és més d'una... Claro, quantes estrenes són a la setmana? No ho sé, és a dir, no sabria calcular. Al mes quantes són? O sea, 112 entre 7. És que és impossible, no? Llavors, ells juguen amb això, amb el rotllo este de tens una estrena diària, tens una estrena setmanal, tens tres estrenes setmanals de sèries, etcètera, però necessites mantindre... Clar, necessites mantindre la flama.
I això porta una altra cosa, que ja en parlem un altre dia, però que, com que tenen aquest catàleg, van traient pel·lícules, no? És a dir...
I ara,
si tu veus... Fins fa 4 dies tu volies veure una pel·li i era molt raro que no estigués en alguna plataforma. Ara són moltes les pel·lícules que no trobes en plataformes.
I el que deies
tu l'altre dia, està tornant al suport. És a dir, estem tornant a comprar DVDs o Blu-rays o el que sigui.
Totalment.
És tremendo el cicle de la vida.
Bueno, el canal este que comentàvem aquell dia, el canal de la nostàlgia, sembla que va bé, entre altres coses, va bé de reproduccions i de visionats, entre altres coses, perquè han acollit sèries que ja tu no trobaves en lloc i han dit, bueno, pues allí me'n vaig a veure esta història. Sí.
Aviam, parlem d'una sèrie que tu volies comentar avui, una sèrie que encara no podem veure perquè s'està rodant.
S'està rodant. Sí. Mira, jo tenia... volíem parlar amb el realitzador, que és Jorge Sánchez Cabezudo, que és dels germans Cabezudos, que és els que varen fer Nos vemos en otra vida, La zona, bueno, sèries d'estes... Crematorio.
Anava a dir Crematorio. Crematorio, Crematorio estava molt bé.
Que va ser la primera i la única sèrie que va fer de producció pròpia Canal Plus, que després sí. Ja... Sí, sí. Pues, bueno, després va fer que fue Jorge Sanz i ja després...
Oh, és veritat,
ja
aquella.
Ja està. Però
Jorge
bueno, també s'ha de reconèixer que varen encetar una manera diferent de fer... En sèries completament diferents. Llavors... Los Sánchez Cabezudo, que són dos germans, estan rodant al Valle de Arán.
Al Valle de Arán, sí.
Al Valle de Arán, que tu coneixes bé, no?
Sí.
O què?
Bueno, no gaire. No. Per què ho dius? No, perquè no? Sóc d'Andorra?
Sí, clar.
Home, però està, està lluny, eh? La Valle
bueno,
de Arán d'Andorra.
Bueno, però és allà lluny.
És allà la muntanya,
mi,
no?
Exacte, per a mi és la muntanya catalana, saps? Sí, Andorra, sí. El Valle de Arán, tot això, el Pirineu, és tot això és muntanya catalana.
Tot és l'humà, tot està connectat, sí.
Exactament. Sí. Llavors, clar, estan allà. Llavors, jo vaig parlar amb Jorge perquè poguera entrar a contar-nos de què va la sèrie que anem a parlar, però no hi ha cobertura.
Ah, veto aquí.
No tenen cobertura. Me diu, puc parar de gravar, però és que no puc... Me'n tindria que agarrar el cotxe i... Bueno,
perquè estan
la sèrie es diu...
rodant al mig del no-res, clar.
El mig del no-res. No, yeah. No sabria situar-te. No. Val? Però bueno.
No et preocupis. Com es diu aquesta sèrie?
Jo, d'esta història, es diu Matar un os.
Matar un os. Espera, que sentirem alguna cosa.
M'ha passat una cançó. No tenim res.
Pensava
no,
que era
no
un tràiler o algo. Vale.
No, sí, tenim una cosa després, perquè està basada... Jo no sabia res d'esta història.
Sí.
El os cachou, jo no ho sabia.
Que sí, cachou, sembla que és... Cachou? No, cachou. És que no, no he sabut mal si és... No he sabut mai si és...
Pues perquè, imagina, jo, si tu no ho saps, perquè eres d'Andorra...
Sí, torni.
De la muntanya.
Jo diria, de la muntanya, jo diria que era cachú. Però bueno, però tenim un traçat de la notícia, no? Perquè
de
jo sí que
notícia,
recordo
exactament.
Aquesta notícia. Posa,
està basada en fer real.
Uns i víctima per uns altres, cachú es va crear enemics a base d'atacar altres bèsties per obtenir menjar. Un poltre i una euga morts en només una setmana van posar-lo en el punt de mira i no van ser les úniques víctimes. Tant és així que el Consell de l'Aran va demanar a la Generalitat que es fes càrrec de l'animal perquè era un problema per als ramaders. I mesos després, l'abril d'enguany, este os bru va aparèixer mort i es va obrir una investigació judicial que continua sota secret de sumari.
O sigui, primer és cachú, efectivament,
mare
i és la mort d'aquest os que encara no se sap qui se'l va carregar.
No, i jo que no sabia res i que ara ja me voy mirar tot, perquè és que, bueno, he vist l'any passat TV3 va fer un reportatge que està molt bé, un programa especial sobre això, que està molt bé, perquè a més ho conten ahí en rotllo thriller, com van a fer-ho també estos, els germans Cabezudo, i és de veres que va ser una sèrie que... volen, diguem, que se sembli a esta nova narrativa relacionada amb lo rural, lo salvatge, saps? Tipo as bestas, quan es va fer... Mm. Bueno, este tipus de... I ells que fan moltes vegades històries que estan basades en fer real, la última que varen fer era Nos vemos en otra vida, que era la història esta de... del Antonio Trasorras
de l'11M, no?
Del 11M, sempre es fixen o els agrada molt fixar-se en coses que han passat i demés. Bueno, està Eduard Fernández, està Maria Rodríguez, està Miqui Esparvé i està Pol López, que repetixen amb ell, han recordat que en Nos vemos en otra vida era...
És veritat.
I està Nora Navas, i està Àlex Moner... Bueno, a mi... Jo no he vist res, només he parlat amb Alberto i amb Jorge, que són els dos germans que l'han creat i la dirigixen, i te dic que seran 6 capítols, estaran també, bueno, un dels guionistes també és un dramaturg que a mi m'encanta, que és Pablo Remón, que va guanyar, a més, un Goya per una pel·li que a mi em va encantar, que era el guió adaptat d'Intempèrie. Jo no sé si vas veure la pel·li.
No,
la pel·li
no
és fantàstica.
Ah, mira, me l'apunto. Intempèrie.
I després, sí, és duríssima, eh? És duríssima. Està Luis Tosar i un xiquet, i és dura, però mereix molt la pena. I després, una altra cosa, que és pleno al 15, que és que dos dels capítols els dirigirà també Borja Soler, que és el director de La Ruta. Vull dir que l'elenco és fantàstic. I la història,
pinta
meravellosa.
I pinta molt bé, no? Pinta molt bé.
I a més, clar, és que m'ha ensenyat imatges de... Per això era molt interessant que poguera estar, però clar, no tenen cobertura. Perquè va desencadenar allò una investigació criminal.
Sí, sí.
I el varen enverinar, jo no sabia res, amb anticongelant.
Sí.
Que també te dius, i com és possible que no se sàpiga? qui va ser, perquè hi ha una espècie d'omertà, saps? Hi ha una espècie com de pacte de silenci entre tots els del poble, sembla, segons, vamos, jo no he anat mai, clar. El poble es diu Les, per cert.
Les, sí.
Que no sé on està, tu sí, clar.
Torni.
Has estat mil vegades.
Sí, és que, quina fam. Insisteixo que està lluny, és que la Vall d'Aran d'Andorra està lluny.
Però no estic dient per la Vall d'Aran, estic dient perquè eres català, vas al Pirineu,
sí,
no?
No, però
vas...
ja ho saps que jo no esquio, a més, tot i ser andorrà.
Però és que jo no estic parlant d'esquiar, de passejar per la muntanya,
vale.
De fer senderisme. Tampoc fa senderisme?
No gaire. Mare
de Déu. És que, clar, o sea, menudo català, menudo català.
Exacte.
Bueno, la cosa és que jo l'esperé amb molta atenció.
I quan ens arribarà això? Ja...
Bueno, estan rodant, imagina't. Serà el 26, no tenen...
26 segur. Yeah.
No, estan rodant, no estan ni muntant, ni postproduint, ni res. Estan en els primers moments. I està molt bé perquè ells són lents a l'hora de fer sèries, no han fet moltes en els últims anys. Estes quatre que t'he dit són les sèries que han fet, no? Llavors són d'estos aixina molt meticulosos i com que la història... Bueno, és que em van contar la tasca de documentació que va ser potentíssima per fer-la, no? Yeah. Clar, perquè quan fas un fet... I el judici encara no hi sí.
No, dos
encausats. Estic al·lucinada. Jo no sabia res d'esta història. No, i si l'havia sentit, se m'havia passat perquè no li vaig prestar massa atenció. No em pareixia tan rellevant, però sembla que sí, sembla que és important.
Sí, sí, no, jo recordo el documental aquest que deies de TV3. Sí.
Exacte.
Doncs la sèrie sobre la mort de los Cachú que s'està rodant. Què més volies comentar, Mariola?
Vull parlar d'una altra cosa.
Vinga, què volies?
D'una altra cosa. Jo vull saber si tu vas estar amb amics o a soles o com vulgueres, veient la velada de l'any.
No, ja sé per on va, però no vaig ni veure-ho. No vaig ni veure.
Però saps de què t'estic parlant.
Sí, és això de l'Ibai, no?
Sí, bueno, per als intel·lectuals que ens estan escoltant i que no sàpiguen de què va, Ibai Llanos, que és un streamer, ja tot el món el coneix, cada any, fa 5 anys, va començar una cosa que es diu la velada de l'any, que consisteix bàsicament en reunir a streamers per a que es peguen, en una espècie de torneig de boxa.
Sí.
Boxa es diu boxa, no?
Boxa, perfecte.
Val. Ara, això ho hem fet sempre a través del seu canal de Twitch. Bueno, abans era en YouTube, ara ja és el seu canal de Twitch. Esta última va fer rècord amb 9 milions de dispositius connectats, perquè també és per a Latinoamèrica.
És tremendo.
Es va celebrar a la Cartuja de Sevilla, 80.000 persones, amb una calor que feia allí que era per morir-se. I varen actuar, pues... Mira, va actuar Aitana, que també ha fet un concert impressionant, sembla, a Madrid. Va actuar el Grupo Frontera, que és un grup mexicà que jo no coneixia, que semblava que després d'això anaven a narcotraficar, també t'ho dic, després d'eixir en el... perquè tenien esa estètica. I varen actuar tachant Los del Río. Perquè una de les pretensions... Ja saps que ja...
Tu tens un tema, amb la Macarena.
Tinc un tema ahí, que és la cançó que més deteste. Bueno, sí. Pues una de les pretensions era conseguir el major número de persones coreando la Macarena. Sí. Que tu dius, no tenim res millor que a lo que aspirar. Pues no. I un dels components de Los del Río va aprofitar que estava allí en un marco incomparable per a cridar Viva Sevilla, Viva Andalucía i fer el passe torero amb la seva chaqueta un parell de vegades. Bueno, ¿esta es una nova experiència audiovisual? Sí. ¿Algú em pot explicar l'èxit d'aquest fenomen, per favor, d'aquesta machidulada? ¿No havíem suspès ja la boxa com a... Bueno, ja sé que és esport olímpic.
Anava a dir, vull dir que...
Me da igual.
No s'ha suspès mai.
Me da igual. En 1989, Televisió Espanyola va decidir que no anava a retransmetre combats. El periòdico El País... Prou anys abans també va decidir que no anava a escriure sobre això.
Yeah.
Parle dels del desconeixement. Jo crec que això a mi em supera. Pot ser prejudicis, pot ser que tinc... No sé, que no... Mira, que tu saps que jo soc molt de les integrades i no de les apocalíptiques, però en este cas concret jo no... Jo vaig estar mirant 2 hores i mitja. Va durar 7. Val? Vaig estar durant...
Set hores va durar, això?
Set hores. Perquè tu no saps la quantitat de gent que està allí pegant-se. Val. Sí, sí, sí. I després hi ha una cosa molt important, que és que una de les parelles, bueno, eren nou combats, i dos d'ells eren amb dos xiques, perquè tu t'has de preparar. És un combat de veres, és a dir, te pegues de veres.
Sí, sí.
I t'has de... Entonces, eren dos parelles de xiques. Una d'elles era Rorro, que tu no saps qui és, ni falta que et fa.
Gràcies.
I Avi, que tampoc saps qui és, no. I que tampoc et fa massa falta. Bueno, Rorro representa...
Qui és Rorro?
Rorro és una streamer.
És una influencer.
Streamers, influencers, comentaristes de videojocs, és a dir, ese món que a mi se m'escapa. Rorro és una de les influencers que està en el rotllo este de la Stratwipe. Saps de què et parle? Rorro és la nostra representació pàtria de la Stratwipe. Bé, i sa xica...
Aquesta és la d'Ignacio, dice, Ignacio me ha pedido. ¿Es
Pablo me ha pedido hoy...
Que le cocine, no sé què.
Sí. Un sándwich, entonces ella fa la masa madre del sándwich, etc. I Abby és una altra comentarista de videojocs que se suposa que té la ideologia contrària, que és feminista, etc. Llavors, les posen ahí representant dos ideologies radicalment diferents, que són dos dones pegant-se mentre milions de garrulos les miren, que és una cosa ja que dius, això ja no estava passat. I sobretot convertir l'entreteniment i la ideologia, o sea, la violència i la ideologia en un entreteniment.
Yeah.
Això per a representar, però és que després la estètica. La posada en escena, els grups que cantaven, el grup Frontera este, que és un grup mexicà, que de veres que tu el veies eixir a l'escenari, jo no el conec, però després d'eixir a l'escenari, és que si me dius que se n'havien anat a arrasar un poble de Mèxic, jo m'ho crec directament. No? Llavors, de veres que parla del desconeixement, m'encantaria que algú m'explicara això.
Sí.
O sea, que m'ho explicara, perquè vaig a parlar amb gent molt jove, que sí que ho estava veient, no vàrem arribar a cap acord, crec que és una involució. I clar, que es ven com, tu pensa que això es ven ara com un nou espectacle audiovisual, és a dir, una nova tendència audiovisual, una nova experiència audiovisual, perquè és canal Twitch, jo vaig veure directament i jo no tinc Twitch, és a dir, tu tens un altre canal, que és el YouTube. Esperava que tu, com intel·lectual que ets, me diguera...
A
tu t'agrada la boxa?
No,
per començar?
No. Jo no hi entro... M'agraden les pel·lis de boxa, però la boxa en si no m'agrada. És a dir, jo les pel·lis de Rocky a mi m'agraden, ho he de confessar, però la boxa en si no. Però, per exemple, el meu pare sí que es mirava els combats de boxa. Ara no sé si encara se'ls mira, però sí que se'ls mirava. Bueno, no sé, és curiós. El que passa és que jo crec que hi ha dues coses, eh? Jo crec que una és això de la boxa, que ja és un interrogant en si mateix. L'altra, jo crec, és una mica el que deies tu, és a dir, que se li està donant una estètica molt machirula amb aquesta història. És a dir,
molt machirula, no? I sobretot vendre la violència com a entreteniment.
Ara abans que parlàvem de Netflix, enllaç amb el que dèiem al principi, de les retransmissions en directe, sembla que va ser el Nadal de l'any passat, no?, que van fer aquell combat entre Mike Tyson i també un streamer, que no me'n recordo com es diu.
Jo tampoc.
Que d'entrada Mike Tyson té 65 anys i l'streamer en tenia 30.
Sí.
I ho va petar. I ja tenia una estètica, fins i tot dins de lo que és la boxa, tenia una estètica una mica xunga, parlant en plata.
Doncs si tens ocasió de mirar el moment en el que, no sé com es diu, el que anuncia els que combaten, els que van a pegar-se, que són, no sé, els sparring estos que estan allí damunt del ring, el que va anunciar a Abby i a Rorro, o sea, a mi em fa una por i ese home que no te pots imaginar. Doncs un dels, i amb això acaba, però és que t'ho he de dir, un dels xavals, que és un streamer que es diu Pereira, que és gallec, tu el coneixes. Sí?
No, però és igual, és farent del Franqui, Franqui Pereira.
No, és gallec, és un xaval superxove, que ha tingut molts problemes perquè és molt, molt baixet, i diguem que ha tingut haters de tot tipus per la seva alçada. Vale? Que això també diu molt de a qui representa.
Absolutament.
I Pereira va vèncer a un contrincant que sembla que amb el que tenia moltíssims problemes ja tenia com disputes de fa temps. Jo això m'he enterat mirant la informació.
Aquestes coses.
Pereira va guanyar el combat
i
quan va acabar el combat va fer una perorata que firmaria Vox ara mateix.
Ah, bueno, és que això va enllaçat.
I va acabar la seva perorata dient: "Ole, mi puta polla."
Bueno.
Siento decir esto en Cataluña Radio, sí,
però de dir.
És lo que va dir. Llavors, no, però és que la frase... No, és, jo vull fer de l'anècdota categoria.
Sí.
Perquè la frase resumís prou lo que jo vaig veure durant 2 hores i mitja. Yeah.
Doncs haurem de continuar parlant, perquè realment no tinc resposta, no haurem de continuar buscant.
Bueno, si algú que ens està
això,
escoltant
exacte.
vol
explicar-me,
que me ho explique i jo estaré encantada d'escoltar-lo.
Mariola, mil gràcies, un petó gran.
A tu, cuida't petó. Molt. Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
Faltas en el aire!
T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
Glòria, glòria.
Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
Imagina el teu jardí perfecte. El visualitzes? Una taula gran per fer sopars a l'aire lliure, una piscina amb l'aigua cristal·lina, gespa acabada de segar i una bona barbacoa. A Bauhaus tenim de tot perquè del teu exterior en facis el teu lloc preferit. Per passar de "hi falta alguna cosa" a "ho té tot". Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 14 al 31 de juliol a la botiga web i app.
A l'estiu... El matí de Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3Cat. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
3Cat, m'agrades tant.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola, que si no, a hores d'ara estaria sec.
Asomava lo que parecía un brazo de una persona.
Aquest estiu, Crims, a Catalunya Ràdio.
Es presenta a comissaria i diu que vol autoconfessar-se de la mort d'una persona.
Posem llum a la foscor.
Una discussió entre víctima i agressor fa genollar i li acaba dient que ho ia matar.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món qui ha sigut, tot el món em deia no ho sabem.
I per què?
No ser perquè cogi el martillo i le pegue un golpe.
De dilluns a divendres, a les 12 del migdia, Crims, amb Carles Porta. Els esports aixequen passions a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda, tot costa, amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga, l'Eurobàsquet masculí i les principals competicions esportives.
Aquest estiu, viu el millor esport amb Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
I still believe there's something hanging in the stars for me.
I com cada dijous, al matí de Catalunya Ràdio, musicals amb el Jordi Ramoneda. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, Frederic Vincent. Estic molt bé, molt content, perquè tinc un aire condicionat nou i no t'ho perdis, té intel·ligència artificial.
Què dius?
Sí. Sí, sí, sí.
Què vol dir, un aire...
No ho sé. No ho sé, però jo estic, sí. Vaig apretant botons i em posa... L'aire condicionat està aprendiendo. I jo
ai,
no aturaré l'ensenyança de res ni de ningú, però estic fascinat perquè tinc un aire condicionat... Que va molt bé, refreda.
Sí, un cicle.
Sí. I té intel·ligència artificial i estic esperant a veure, potser un dia em mata o em congela.
Exacte.
No sé, però...
Ui, mira, sí, realisme.
Aquest és el meu aire condicionat preparant per matar-me.
Bueno, doncs a banda d'aires acondicionats que aprenen, de quins musicals es parles avui? De què anem?
Doncs, mira, ja estem sentint un medley, estem sentint... En realitat no és un medley, és el tràiler d'un musical que... Però, o sigui, són cançons conegudes que per tothom, cançons pop, i tothom tranquil, segueix sent una secció sobre musicals, no heu canviat de programa de mitja hora, Aquestes cançons que formen part d'un musical que es diu En Juliet, perquè avui parlarem d'un tipus de musicals molt populars, jo crec, dels musicals, sempre, si mires, un dels més taquillers és un musical d'aquest tipus, que són concretament els musicals Jukebox. Jukebox, aquesta paraula, fa referència a les màquines tocadiscos. Anava a dir de la meva època, no. Jo, no. Sí, d'abans.
Abans, enrere. Te posaves una monedeta i deies, sí, aquesta cançó.
Sí, era l'Spotify d'abans.
Això mateix.
No? En queda alguna màquina d'aquestes,
no
tu creus?
No sé, amb algun bar d'època d'aquests, sí, no? Amb algun bar d'aquests nostàlgics, algun n'hi deu trobar. Sí.
Clar, de fet, ara això és fins i tot una atracció per la gent, no? Exacte. A mi abans posaves una moneda, sí, espero que l'hagin... O sigui, no sé si que em sembla més antic, si posar, o sigui, música amb una màquina o posar una
moneda. Les dues coses una mica boomer.
En fi, per tant, són aquells musicals que recullen cançons molt conegudes, famoses, per no formar part anteriorment d'espectacles, i cançons preexistents.
Sí.
És a dir, han agafat moltes cançons, les han unit, les han filat, han fet una trama en les que hi vagin bé i, sí, fan un espectacle.
Boníssim.
A vegades molt xulo, a vegades una autèntica castanya. Però comencem parlant, sí, d'aquest...
Digues.
D'aquest musical que es diu En Juliet, que sé que tu has vist.
Jo l'he vist.
I m'has dit una cosa que m'ha agradat molt.
Sí, bueno, vaja, ho explicaré. El vaig a veure a Londres i jo davant tenia unes noies,
sí,
que se sabien les cançons,
vale,
l'ordre de les cançons, la lletra de les cançons, sí, i la coreografia. I l'anaven fent a mesura que avançava l'espectacle.
I no va molestar molt com a espectador.
Una mica,
tenir...
una mica, però va arribar un punt que ja era una certa... És veritat que no amb totes ho feien, però amb algunes les veia molt entregades.
Saber-se, sí, la coreografia és que t'agradi molt musical.
Ja no sé quants cops hi has d'anar, perquè has saber-te això.
Musical En Juliet, musical de molt d'èxit tant a Londres com a New York, és una reinterpretació del clàssic de William Shakespeare, Romeu i Julieta.
Sí.
Però la nostra audiència dirà, home, però falta un.
Falta Romeu, clar.
Falta en Romeu. Ah, és que aquí la trama t'ho explica, perquè, sí, a mi em sembla bastant catxondo, bastant ben, sí, parida aquesta idea. De què va En Juliet? Doncs Shakespeare està escrivint la famosa obra Romeu i Julieta, i la seva senyora, Anne Hathaway, sí, no l'actriu...
No, però es deia així, és veritat.
Però es deia així, sí, que sí, jo sempre he pensat, Anne Hathaway, sí, l'actriu, es diu així o es va posar el nom així? Saps què vull dir? Sí. Molts actors, a vegades, que es canvien,
sí,
el nom.
Sí,
això ho hauria d'haver mirat.
Sí, ho hem d'investigar.
En fi, i de cop i volta està escrivint el final de l'obra, aquest final, spoiler alert, sí, on se suïciden,
sí,
i Anne Hathaway li diu, escolta'm, noi, anem a canviar aquest final perquè no m'agrada.
Sí.
I decideixen reescriure... Realment, Romeu i Julieta té un final de merda.
Sí.
Ja està, no? Es pot dir.
Es pot dir.
És un final supertòxic.
Exacte, molt tòxic.
I realment, doncs, fem un final on ella pugui decidir el seu propi destí. I want it that way. Tell me why. Ell barregem Backstreet Boys i Shakespeare.
Sí, no, ojo, eh? Ojo, eh?
Sí, jo m'hauria agradat veure l'escena del despatx del productor de, sí, he tingut una idea, que ja veuràs.
Que ja veuràs.
Barrejarem això. Sí. No, però a molts els hi semblarà una petardada. I atenció, ho és.
Sí.
I de les grans, però sí, entenem que per nosaltres petardada és una cosa positiva.
Exacte.
Però a mi em sembla fet des de la màxima intel·ligència.
Sí, per?
Doncs perquè aquí no només es reinterpreta la música, també es reinterpreta una història i la posem al dia. És a dir, hi ha una trama, un clàssic, Shakespeare, aquests dos amants, de famílies enfrontades, tal, no sé què, i de cop i volta parlem de temes que en realitat són actuals, que és relacions tòxiques, reinterpretar les relacions que sempre han estat establertes com a normals, que de cop i volta dius, escolta'm, potser per una parella no cal treure's la vida.
Sí, així com a dades.
Així com a dades.
Sí, sí,
i el totalment més intel·ligent de tot és que en realitat t'estic venent aquesta obra, que és un reboot, un reinici de Romeu i Julieta, però diferent, amb música, però t'estic parlant dels mateixos temes, perquè en realitat en Juliet no... O sigui, no vull explicar gaire les coses més de la trama, però en Juliet és realment Romeu i Julieta un altre cop.
Sí. Sí,
torna,
sí,
a passar,
sí,
un altre, sí, cop, sí, el mateix.
No, i a més el tema jukebox, sí, perquè hi ha els Backstreet Boys, hi ha la Britney, hi ha tothom, vull dir que no. I a més ja fan moltes bromes amb la cultura. Això que has dit d'Anne Hathaway, fan alguna broma amb el nom de l'actriu i tal, és molt cachot.
Busqueu aquest musical, sí, a les llistes de les plataformes que tingueu, sí, perquè jo crec que, com que són cançons tan conegudes i molt ben reinterpretades, crec que per un viatge en cotxe
sí,
és triomfada,
sí,
molt gran.
Totalment d'acord,
no?
Totalment d'acord. En Juliet és el primer musical jukebox. Anem a por un altre?
Vinga. But you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you just might find you get what you need. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste.
Ojo que passem dels Backstreet Boys als Stones, eh?
Check. Check, ready, check. A veure, però evidentment no són els Stones, però aquest, o sigui, és un actor. Aquest tipus d'arranjament, aquest tipus de música us recordarà a un tipus de música que sonava a un musical dirigit per Baz Luhrmann, que és Moulin Rouge. Wow. Però aquest film de Baz Luhrmann, que després va aterrar als escenaris, i direu, ostres, però aquesta cançó no la recordo jo de la pel·lícula, perquè no hi era. Yeah. Perquè han fet el musical, que és la mateixa història una altra vegada, una mica més curta en algunes parts, li han passat les tisores. A mi no em va acabar d'agradar, potser m'agrada més la pel·lícula en quant a trama que no pas l'obra de teatre, però les cançons són increïbles. I n'han posat i n'han tret. N'han tret per problemes de drets.
Ah, sí?
Sí, perquè una cosa és pagar per la pel·lícula i l'altra és pagar per anys i anys i anys de reproduccions.
Clar.
Però n'hi ha de noves com aquesta dels Stones, que en realitat és un medley de tres cançons dels Stones.
Val.
O també hi ha aquesta. Does that make me crazy? Possibly. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear, so go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire started. Gent cridant, al teatre, quan sonava aquesta cançó. Rolling the Deep d'Adele, que és una cançó que no existia quan es va fer la pel·lícula. Perquè veieu. I fa 20 dies, és que em fa molta gràcia aquesta història que t'explicaré ara mateix, perquè fa 20 dies aquest musical va ser notícia per una història bogíssima que a continuació us explico.
Fa 20 dies, eh?
Fa 20 dies. Concretament, el 10 de juliol.
Vale.
Perdó, 21 dies.
Vale.
Totes les actrius que feien de Satín, el paper de Nicole Kidman a la pel·lícula, la protagonista, la cover, la swinger, tothom, és a dir, normalment hi ha dues, tres actrius per grans papers preparades, com els metges d'urgències, per saltar l'escenari.
Sí, d'acord.
Les tres es van posar malaltes.
No.
Les tres es van posar malaltes.
Sí, la protagonista, la seva substituta, i la substituta de la substituta.
Correcte. I què va passar? Doncs que l'stage manager, que és la persona que en un gran musical com aquest és qui mana en el dia a dia, no és el director o el productor, és la persona que truca als substituts, va arriscar molt fort i va treure unes de la màniga increïble. El nom que va treure's de la màniga és una actriu que es diu Nichi Claspel. No la coneixem aquí perquè és una actriu que, la veritat, no havia fet mai grans papers, però sí que havia fet aquest musical en una gira que no era la versió completa del musical, sinó algunes cançons, en una gira que havien fet pel país, pels Estats Units.
Sí.
Feia 4 anys. Perdó, 3 anys. Feia 3 anys. Aquesta actriu havia fet de ballarina, havia fet de Satina en alguns dies, però no era una titular. Stage manager, aquest senyor que es dedica a fer això, va agafar, va trucar a la Nichi i li va dir: Nichi, on estàs? I la Nichi li va dir: estic celebrant el meu aniversari perquè avui faig 40 anys.
Ostres.
I li va dir: doncs aquí tens la sorpresa, que és, vols fer de Satin d'aquí 2 hores a Broadway, on no has actuat mai, perquè aquesta actriu no havia debutat mai a Broadway en un paper protagonista. I la Nichi va fer una cosa que, bueno, tens un dubte increïble, que és: què fas? Acceptes i falles, perquè si falles, falles en un escenari i...
Sí,
és perdre una final de la Champions fent el ridícul. O,
exacte,
si vas i triomfes...
Igual és una plataforma, clar.
Però a més, en aquests papers tan importants, aquestes 2 hores no te les dediques. Te les dediques a emprovar-te els vestits, a emprovar-te les perruques, a maquillar-te i a provar el micròfon.
Sí.
I no tens temps per res més. La Nichi es presenta al teatre i ho fa bé.
Sí?
Sí.
Oh, a veure, quina història més bonica.
És a dir, tothom la va ajudar, sí. O sigui, es veu, segons he pogut llegir, que clar, o sigui, la Nietzsche no tenia el paper tan al cap, clar. I els seus companys l'anaven agafant i traient per on havia d'anar i sortint. Però la gent...
Agafant literalment, agafant literalment. Arrossegant-la.
Sí. Però la gent estava escoltant aquests guitarros de fons i estava content. I, atenció, Nietzsche Klaspel...
Nietzsche Klaspel.
Felicitats.
Home,
sí,
i tant.
De veritat, perquè ets una campiona màxima.
Exacte. Aplaudiments per Nietzsche Klaspel. Trobo una història preciosa.
Seguim amb un musical que reconec que és un ple culpable, però que a mi... És que a mi m'entusiasma.
La luna en tu melena me ayuda a seguir tus pasos por la acera.
He de dir que comparteixo absolutament el pet plaer culpable.
O sigui, però és el plaer culpable més gran que tinc. I et dic una cosa. Aquest musical no està a les plataformes en castellà.
Sí.
Està només a YouTube.
Ah.
I jo l'he d'escoltar a través de YouTube i esborro l'historial després. No, és broma, és broma. Això és Hoy no me puedo levantar, un musical de l'any 2005 que el grup estrena amb un guió del dramaturg i guionista David Serrano, guionista de L'altre lado de la cama, pel·lícules que tothom hem vist, i es converteix en el musical espanyol de més èxit de la història.
Imagina't.
3 anys en cartell, gira per tot l'estat, diverses produccions a Llatinoamèrica. Atenció, qui eren els protagonistes d'aquell musical l'any 2005? Imma Cuesta.
Oi, no ho sabia, sí.
Imma Cuesta, sí senyor. Miquel Fernández, grandíssim actor, i Adrián Lastra, entre altres.
Sí, exacte.
Aquest musical, basat en moltes cançons de Mecano i d'altres de la movida, no? Hi ha temes d'Alaska, per exemple. Fa una cosa molt honesta, que és explicar-te un lloc i un moment. Madrid, 1980.
Bàsicament. Bàsicament.
A Madrid de la movida, amb la música de la movida, i fa una cosa, jo crec que molt bona, que és reivindicar-ho des de la seriositat per algunes trames, per alguna mort d'algun personatge, però també des de la comèdia, des del folklore que es posillo, però a la vegada posat en el dia, des d'aquest rotllo de Dalí que tenien els mecanos que jo no he acabat mai d'entendre.
Sí, sí, sí.
I, no ho sé.
Hi ha cançons posades més amb calçador que altres, també t'ho diré.
Correcte.
Però sí, sí, molt a favor.
I, evidentment, hi ha, doncs, això, paranoies pròpies i artistets del moment.
Nada tienen de especial.
Imma Cuesta.
Aquesta és Imma Cuesta?
Bona.
Dos mujeres te dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder.
Jo l'any 2005 la vaig veure. Me'n recordaré tota la vida que el teatre en aquell moment tenia un patrocini i era el Häagen-Dazs Teatro, d'una marca de gelats. Bueno. No sé com es deu dir el teatre.
Vés a saber. Vés a saber. Sí, alguna criptomoneda o alguna cosa
així. A mi em va passar una mica també com et va passar tu amb en Juliet, que hi havia gent molt contenta cantant el musical. El que passa és que en el teu cas era gent jove, en el meu cas era gent que venia directament des de la movida. Gent que estava, pobreta...
Amb una certa edat.
Sí, sí, certa edat i cert currículum, diguéssim. I aquest musical també té una anècdota, jo crec que ja més coneguda per tothom, perquè ha sortit a molts titulars, bueno, titulars no, a pàgines, ja fins i tot final, entre rosa i successos, no?
Sí, exacte.
Perquè va acabar com el Rosari de l'Aurora, perquè Nacho Cano va acabar fatal amb els productors, que el van acabar vetant del seu propi espectacle.
És raro, perquè Nacho Cano...
Sí, és un perfil...
Té pinta de ser molt tranquil.
Sí, un perfil de gent molt tranquil.
De gestor.
I anècdota... De gestor. Sí. T'imagines? Una anècdota que em fa molta gràcia és que en les primeres funcions... O sigui, aquest musical realment va ser un bombasso, que es diu en català, o no, una bomba.
Sí.
Va tenir tant d'èxit que la gent cantava tant les cançons, les corejava i no parava tant d'aplaudir, que la primera funció va durar 4 hores. O sigui, els actors en plan...
Era un karaoke, allò.
Sí, 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 4 hores, en fi. Però, evidentment, estem repassant musicals yanquis, musicals anglesos, musicals de Madrid, però els catalans també en tenim un de musical jukebox.
Hores que passen com sempre, esperant una vegada més.
És A cop de rock.
A cop de rock, és veritat.
Un musical de Dagoll Llogom de l'any 2011 i A cop de rock, i Hoy no me puedo levantar, tenen una cosa en comú, que és la trama central.
Ah, sí, eh?
Sí, joves que per una passió desenfrenada a la música decideixen crear un grup, crear una banda, i l'èxit els assalta.
Se'ls menja.
Se'ls menja, sí. De fet, explora fins i tot una mica els mateixos anys. Bueno, potser la movida és dels 80 i el rock català és dels 90, però bueno, més o menys, no? Estem molt a prop. A mi, recordo que em va agradar molt i que la gent vibrava molt, també amb les cançons.
I també hi havia cançons de diversos grups, eh? No sí. només d'un. Aquí sentim el Sau, però n'hi havia un últim.
Els Pets, Sopa, Sang Traït, Elèctrica d'Arma, Gossos, L'Axon Busto, i evidentment, evidentíssimament, també. Com a tu.
Mi estàs tan lluny, servil i acabat, pots per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva cor
Aquelarre català.
Absolut, no? Absolut.
Aquelarre de la catalana.
Sí, sí, sí.
Jo tenia una amica i treballava. I em
al
va explicar,
musical?
Sí, a l'orquestra, i em va explicar una vegada, jo no ho he vist, això, per tant, li donem a crèdit al meu amic Guillem, sí. que en tanta catalana que tenia aquest musical, una vegada hi va anar a veure uns castellers,
sí.
i no sabem què va passar.
Van fer un castell.
Que van fer un castell a la platea.
Ai, Déu.
Perquè llavors, a vegades estem dient, no, perquè Broadway, sí. perquè West End... Sí. Feu un castell a la platea. On heu fet un castell a la platea?
Hosti, sensacional.
I, bé, doncs, durant una època, de Dagoll Llogom va tenir encert de fer alguns... Van fer una altra cosa, també, durant la temporada, que va ser una temporada llarga i exitosa, que els cantants originals d'aquestes cançons apareixien i cantaven
sí,
en escena.
Fer. Està molt bé, això. És molt divertit. Sí.
I acabarem amb alguns musicals menys. Evidentment, o sigui, de musicals jukebox ens estaríem aquí fins diumenge a la nit parlant de musicals jukebox, perquè n'hi ha molts. Jo he triat aquests.
Molt bé.
Però, si parlem de musicals molt famosos que recullen cançons molt famoses, no podríem no posar això. És un poc més complicat, sí. Aquesta actriu que canta és Mariona Castillo.
Home!
Una de les grans actrius catalanes amb una carrera impressionant, protagonista de Mamma Mia juntament amb la Nina.
Amb la Nina.
Això és Mamma Mia, que estem sentint, que no ho hem dit, que també Mariona Castillo sortia A cop de rock, era la protagonista.
Cert.
Mariona Castillo explica en el podcast de Catalunya Ràdio La vida és un musical, amb la Marta Romagosa i l'Ignasi Abad, una anècdota que a mi em sembla fascinant, que no l'explicaré tota, però aneu a buscar l'episodi de la seva entrevista, que és que quan ella la van fitxar per fer aquest musical, comença com les grans històries, que és que ella no volia fer-lo. O sigui, ella bueno, va fer el càsting per no passar-lo.
Sí.
Saps? Per dir, vaig a fer un càsting d'una gran cosa. Sí. I me'n vaig estudiar al Regne Unit.
Ja.
I de cop i volta va i la fitxen. I diu, què faig? Me'n vaig estudiar o me'n vaig a fer una gran producció?
Clar.
Escolteu el podcast, que és fantàstic més, i allà la resposta. Mamma Mia, un fenomen de masses, com el grup que el va parir, ABBA.
Home.
Un altre dia parlarem d'ABBA.
Ah, sí?
Perquè tenen un altre musical molt poc conegut.
Què dius, ara? No sé.
A Madrid tothom l'ha anat a veure, sí. i a sobre perquè amb la Nina, que és la dona que és el personatge de la Meryl Streep de la pel·lícula, és l'actriu que més vegades ha fet aquest personatge a tot el món.
Ostres!
La Nina.
Sí, el West End, a Broadway, a tot arreu.
Ningú l'ha superat. A Madrid els ha fet
molt
tots.
Molt fan.
A mi em sembla que el gran problema de Mamma Mia, que la pel·lícula és molt coneguda, en quant a pel·lícules, el gran problema es diu Mamma Mia 2. Perquè allà no sé què van fer. I que s'està parlant
De Mamma Mia 3.
De perpetrar Mamma Mia 3.
Absolutament, sí. No, quan parlem de les seqüeles, aquestes són molt innecessàries.
Més enllà, Mamma Mia i tots els exemples que hem explicat són una bona forma de revisionar i acostar músiques del passat a altres generacions. Perquè jo, que soc del 87, honestament, a mi Ava ja em semblava que es posa en el seu moment. O Mecano, o altres grups que no hagués estat per aquests musicals, no? Perquè els musicals fan reviure moltes altres coses que no només la música, també èpoques i històries.
Oh, que bonic. Això està molt bé, això està molt bé. Acabem amb Mamma Mia, aquesta visió pels musicals amb el Jordi Ramoneda. La setmana que ve hi tornem. Amb Ava la setmana que ve? No,
no la setmana que ve ja veuràs que...
Però me l'apunto, això del musical pendent d'Ava. Adéu, Jordi.
Adéu, Fred.
Arribarem a les 12.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.